del nostre programa parlar de les històries dels hotels especialment de ciutat, perquè són aquells que han anat desenvolupant-se i vivint els esdeveniments que passaven a les ciutats on estan ubicats. Avui parlarem d'un hotel de Barcelona, de la història d'un hotel de Barcelona que tots, absolutament tots, estic segura que coneixeu. Es tracta d'un hotel que es va començar a crear quan l'Exposició Universal de Barcelona l'any 29, l'Exposició Internacional, doncs estava encara formant-se, no? Amb aquest escenari pel davant, doncs Francesc Cambó i altres coneguts seus contacten amb César Ritz per tal de construir el primer hotel de luxe a Barcelona i així donar un impuls a la ciutat. L'empresari suís va acceptar posar la seva marca, tot i que fins llavors els Ritz només s'obrien a les capitals dels països. L'any 1916 es crea l'empresa Hotel Ritz Barcelona. Els fundadors van ser Francesc Cambó i Gonzalo Arnús i decideixen la ubicació. Troben una ubicació perfecta, Gran Via, Llúria, on es trobava el Teatre Gran Via. Eduard Ferrés va ser triat com a arquitecte per dur endavant aquest projecte i la construcció no va ser massa fàcil, eh? Una mica lenta i complicada degut a la Primera Guerra Mundial i també que provocava doncs, que els materials no es trobessin de manera fàcil, però també algunes inestabilitats socials de la ciutat. Finalment, tres anys després, l'hotel estava a punt, va obrir les seves portes, tot i que sense inauguració oficial. Van començar els banquets, la cuina dels Ritz van agafant fama i només en un any van servir 288 banquets. La primera visita reial arribava al Ritz el 1922, era Alfons XIII. Després passarien per les habitacions del Ritz membres de la realesa de tota Europa, actors internacionals, músics i tota mena de personatges rellevants en qualsevol professió han passat per aquest emblemàtic hotel. L'any 2017 comença una nova etapa i comença una nova etapa perquè acaba la rehabilitació, la reforma integral de l'hotel. Una de les grans novetats d'aquesta reforma és estar a la planta setena, 750 metres quadrats, de l'anomenat Jardí de Diana. I el del jardí no és gratuït, perquè a part d'estar inspirat amb la Barcelona dels anys 20, doncs dins d'aquest espai hi ha més de 50 espècies de plantes diferents. Volem parlar del Ritz i també volem parlar d'un esdeveniment que es produeix justament, volem parlar del Palace, perquè aquesta és una qüestió que encara no tenim resolta, que és no caure en el parany de dir el nom de l'antic establiment, el nom antic de l'establiment. Però volem parlar sobretot d'un acte que es fa al Palace aquest vespre. Amb nosaltres està Elisenda Martí, que és responsable de comunicació de l'hotel. Elisenda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per visitar-nos.
Gràcies per convidar-nos.
I també està la Sandra Andújar, ella és una dels socis fundadors de l'empresa que s'encarrega d'organitzar l'acte d'aquesta nit, que us explicarem exactament d'aquí una estona quan parlem de la història de què va. Sandra, gràcies també per estar amb nosaltres.
Bon dia.
Molt bon dia. Elisenda, la història d'El Palace és llarga, extensa i plena d'esdeveniments. Jo diria que han passat a formar part de la història de la ciutat de Barcelona.
Totalment, totalment. Hi ha moltíssima gent del món de la cultura, del món de l'espectacle, bueno, de mil àmbits polític i inclús gent, com has molt bé comentat, de la realesa, que s'han vinculat al nom de... s'han vinculat a l'hotel. Hi ha noms, per exemple, com Dalí i Cugat, que ja històricament... sempre...
Dalí i Cugat, especialment Cugat, em sembla, Cugat, però Dalí va
viure,
també.
I, sí, va viure força temps i Dalí també.
Cugat vivia a l'hotel
sí, sí,
Ritz
sí. I va viure
i,
força
i a més temporades. A més, el tractaven molt bé i el mimaven
molt. Sí, se l'estimaven molt.
Molt.
Sí, sí, sí. També hi ha altres noms, no? Aquesta setmana just vam desempolvar el llibre de signatures i vam veure que hi havia, per exemple, signatures com Sinatra, Sofia Loren... i molts d'altres personatges i també per parlar una mica de contemporaneïtat, gent que, doncs, que actualment també visita el nostre hotel. Aquest estiu en teníem Woody Allen allotjat i també tenim una relació molt estreta i molt especial amb en Ronnie Wood, el mític Rolling, no? Que fins i tot té una suite amb el seu nom i decorada amb els seus quadres.
Escolta, amb el tema de Dalí va passar... aquella fotografia que tots recordem de Dalí del cavall blanc, justament passava al Ritz, no?
Passava. Va voler portar-li un cavall a la seva estimada gala i aleshores, clar, un cavall viu no podien pujar, no? Aleshores va dir, bueno, doncs pujarem un cavall dissecat amb les mesures...
Les que tocaven.
Les que tocaven, les del cavall, i sí, va pujar el cavall dissecat. per les cales del Ritz. La mítica foto és real, absolutament.
Jo no sé si ara encara estan penjades, parlant de Cugat, tornant a Cugat, ell havia fet molts dibuixos al Ritz, i no sé si encara estan penjats aquests dibuixos. Abans estaven penjats anant cap a la part aquella, a la planta baixa, cap a la part del jardí, aquell que hi havia.
Actualment no hi ha els dibuixos exposats, però sí que justament l'última estança abans d'arribar al Jardí d'Esmorzars es diu el Saló Cugat, uh-huh. I precisament és en honor a en Xavier Cugat.
Bé, molts personatges, com sempre diem en aquest espai dedicat als hotels, no només molts personatges, sinó moltes situacions viscudes en els hotels, anècdotes mils, algunes es poden explicar i altres, evidentment, no, perquè formen part de la privacitat dels hostes, però en qualsevol cas, un hotel que és com una ciutat, i en definitiva passen moltes coses.
Moltíssimes, moltíssimes. Clar, hi ha clients que demanen, fan peticions peculiars. És veritat que històricament, potser abans, tema quan hi havia personatges tipus Dalí, tipus Cugat, que demanaven coses més
excentricitats.
Més excentricitats, no? Actualment, potser som un hotel de 5 estrelles, gran luxe, aleshores el nivell d'exigència dels clients, òbviament, és molt elevat, no? I llavors hi ha peculiaritats. Per exemple, hi ha el tipus de client, per exemple, el client xinès que requereix tenir sempre, parlo no? A nivell d'això que parlarem, no? Demana sempre tenir una kettle a l'habitació per escalfar aigua. Tens que anar sabent també una miqueta el tipus de client que requereix.
Home, això passa de tota manera en molts establiments, no? Perquè el que passa és que, per exemple, els hotelers sempre diuen que els japonesos són uns clients difícils en el sentit de que tenen molts requeriments, no? Sí. Alhora necessiten la sopa de miso per esmorzar,
és cert.
O necessiten doncs el te o...
Bueno, també has de conèixer una mica quins mercats són els teus mercats,
els teus clients, clar.
Quin tipus de clients tens, saber una mica les seves peculiaritats i sempre intentar anticipar-te, no? Intentar preveure què és el que ells demanen i tenir-ho preparat.
Woody Allen té molts requisits a l'hora d'allotjar-se? No cal que en diguis quins.
No. La veritat és que no. Això no sé si ho puc dir, però...
Sí, adéu. No passa res.
És curiós. Va escollir la suite d'Ali.
Ah, molt bé.
Crec que és una intimitat que
està bé,
dir, no?
Aquestes condicions. No, no perjudicar
bueno,
absolutament
res. És que hem estat parlant de personatges il·lustres, doncs està bé.
Parlem d'aquesta reforma integral que s'ha fet del Palace, perquè el que no heu volgut perdre, de cap manera, és la identitat d'hotel clàssic.
No. Nosaltres som un hotel, anomenem fresh clàssic, és a dir, som un hotel clàssic però renovat, no? Que és una miqueta, aquesta és la idea. I el que sí que hem fet amb aquesta reforma és nosaltres teníem una sola suite, que era la suite d'Ali, aleshores hem fet 5 suites més dedicades a les arts clàssiques vinculades a les diferents arts, no? La pintura, l'arquitectura, a la literatura, i l'hem fet a la música, al ball, també a la dansa, diferents personatges que s'han vinculats a l'hotel, no? Doncs tenim, per exemple, la suite Ronnie Wood, que està dedicada, òbviament, a Ronnie Wood perquè té una relació molt estreta, i aleshores vam dedicar aquesta música. Després tenim a Josephine Baker, que és una ballarina que ballava al Saló Parrilla de l'hotel, en César Ritz, com a arquitectura i, òbviament, com a fundador.
No podia. Una fiera.
Sí. I aleshores hem intentat vincular-los a tots, no? Josephine Baker, el Ruiz Zafón a nivell literatura a Barcelona i també doncs, un hotel icònic. A nivell literari vam decidir que el Ruiz Zafón era una bona opció. Després tenim en Joan Miró, que també té una vinculació amb l'hotel, també es reunia força. En un moment donat va venir molt a l'hotel. I aleshores vam decidir fer aquestes suites i fer-li aquest guinyo també, no? A nivell cultural i recuperar això, no? Aquest nivell icònic de és a dir, l'hotel Ritz, l'antic Ritz, en el seu moment va ser un focus cultural molt, molt important dins d'aquesta ciutat, no? I aquesta és una mica la nostra voluntat és tornar, una mica recuperar doncs aquest nivell fins l'hotel. Que les coses que passin a Barcelona... Doncs passin per
anem, pales. Si et sembla, Elisenda, anem a parlar de l'actualitat. De l'actualitat immediata.
Perfecte, i tant.
Immediata, perquè de fet és una actualitat que passa...
Avui mateix.
Aquest vespre,
sí.
Avui dissabte a les 7 de la tarda se celebrarà doncs, una gala per commemorar l'arribada del nou any xinès, que de fet el nou any arriba el 19 de febrer, no?
El 17 de febrer,
el 17 de febrer. Sandra, explica'ns una mica. Elite Espanya és l'empresa de la que tu ets sociofundadora, sí, i és l'empresa que organitza aquesta gala.
Sí, Elite Espanya el que fem és treballar molt amb les comunitats internacionals i també posar-les en contacte amb les comunitats nacionals, no? Perquè creiem que és la forma d'arribar a bons acords i també d'impulsar una mica l'economia, no? I aquesta nit el que fem és la celebració del nou any xinès amb la comunitat, amb dues comunitats. Ells tenen per costum estar durant un mes pràcticament celebrant l'arribada del nou any xinès, amb la qual aquesta nit serà l'inici de temporada, per dir-ho d'alguna forma. De fet, demà hi haurà un gran event també al fòrum, que continuarà amb espectacles, però avui, aquesta nit al Palace, serà l'inici de la celebració del nou any xinès.
Però què feu, un sopar?
Sí, és un còctel i un sopar amb ponències, venen tant des de la classe política xinesa com de la classe política nacional, empresaris nacionals i empresaris xinesos. Entre nosaltres tenim el ministre, o el que també se li diu el director general de la Federació Nacional de Cultura de Xinesos d'Ultramar, Liu Qi, que ve expressament des de Xina. Vindrà també la senyora Lin Nan, que és la cònsul general xinesa de Barcelona. Per la classe política d'aquí ens han confirmat el senyor Enric Milló, la senyora Inés Arrimadas, el senyor David Pérez de PSC, Girauta també de Ciutadans, Montilla, Àngel Ros, etc.
Vaja, que els polítics s'han implicat amb els xinesos, o volen implicar-se amb els xinesos, no, directament.
Sí, jo crec que la comunitat xinesa és molt important pel benefici de l'economia, principalment, i crec que també és important donar una acollida a un públic que tant el resident com el turista aporta tant a Catalunya.
Ja hi ha una celebració pública, normalment, que tots els anys, des de fa uns anys, que se celebra al carrer una mena de... que suposo que és la celebració que fan ells, sí, també pels seus carrers a la Xina quan arriba l'any xinès, però aquesta queda més reservada en l'àmbit econòmic, veig, no?
Sí, econòmic, empresarial, polític. És veritat que pensem que hi ha 178.000 xinesos a tot Espanya, estan tots més o menys concentrats entre Barcelona i Madrid. Barcelona té uns 55.000, és a dir, no podem acollir a tots, sí que es poden acollir a molts en àmbits més oberts, però en la qüestió de l'Hotel Palace, que ens semblava un espai molt emblemàtic de Barcelona, i era on volíem nosaltres celebrar aquest nou any xinès, hi havia una capacitat limitada, que eren de 200, així que hem convidat, a part d'aquests càrrecs polítics, també els presidents de totes les associacions xineses, és a dir, els representants d'una trentena d'associacions xineses que podran assistir a aquest acte per celebrar en comunió el nou any xinès.
A Barcelona hi ha una trentena d'associacions xineses?
Sí, sí.
Coroi, molt bé.
Barcelona,
no,
perdó, Catalunya.
A Catalunya.
A Catalunya, una trentena, sí. Hi ha, bueno, tenen Federació de Dones Xineses, Federació, bueno, Associació de Grup de Xinesos a Catalunya, Associació de Comerç Espanya-Xina, hi ha milers, o sigui, hi ha una trentena que són les més importants, diguéssim. Fins i tot tenen l'Associació de Promoció de Pau Xinesos a Catalunya.
Vaja, que...
Ho tenen tot copat.
Aquest vespre, de fet, és un acte molt, molt privat, però sí que hem volgut avui tocar-lo parlant de la història del Palace per una raó, perquè aquests actes i molts altres formen part de la història també d'aquest establiment hoteler. Vosaltres l'heu triat perquè consideràveu que era l'espai emblemàtic on s'havia de celebrar aquesta gala per commemorar l'arribada de l'any nou. Per cert, l'any és l'any del gos. Ho dic, sí, per si algú segueix l'horòscop xinès, doncs que sàpiga que el que toca és el del gos. Sandra, t'agraïm moltíssims que també hagis fet la teva contribució en aquest espai dedicat al Palace per parlar-nos d'aquesta gala que se celebra aquest vespre a les 7 de la tarda, exactament, no?
Sí, exactament. Des de les 7 fins a les... Bueno, volem que acabi a les 12.
Molt bé. Ja veurem els xinesos, sí, les ganes de festa que tenen, que no sé si són moltes o poques. Qualsevol cas, amb tant política al voltant, és possible que acabi a l'hora prevista. Sandra, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Hisenda, el mateix. Moltes gràcies per parlar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Del Palace, l'hotel, el primer hotel de luxe de la ciutat de Barcelona, que no és poc.
Exacte.
Gràcies.
Moltes gràcies.